Moments i llocs, val? Una data d'impuls.
Així en general.
I llocs, en general. És que a mi m'ha cridat l'atenció especialment lo dels llocs.
Potser des de Turí, que ara hi anàvem, no, és que al lavabo de casa
teva. És que avui és el dia internacional d'aquí, al costat de la porta.
Per exemple,
això és un lloc, no? Que jo sàpiga, doncs és el dia internacional.
Sí.
O jo què sé, la cadira on està assegut el José, la Yolanda, jo què sé. O el barril. És el dia internacional del barril.
El barrilito, el barrilito.
Aquí de l'assador
del... Albert Feixas, bon dia, eh?
Bon dia, Joan.
Que ara de seguida ens parlarem una altra cosa.
Albert, el barril és el teu monument preferit.
No necessàriament.
En fi. No, però per exemple, exemples de monuments brutals. La Gran Muralla Xina. Xinesa.
Home, sí.
La Torre Eiffel.
Ai, pensava que anaves a dir Akbar.
No, bueno, a veure.
Jo la Mapfre.
Si t'agraden els supositoris, doncs jo ahir no.
Mira, que la Torre Akbar ja no es deu dir Torre Akbar.
No,
ara és Torre Glòries.
Una altra cosa, no?
Ah, sí.
Torre Glòries.
Es pot visitar ja, es pot entrar.
Sí,
ja.
Sí, sí, a dalt de tot.
Sí.
Ah, pues ja
si no la pots escalar, que això passa sobre.
Ah, sí. Mira. El Coliseu, l'Estàtua de la Llibertat, el Taj Mahal, la Ciutat Prohibida, que està a Pequín, per si no ho sabeu, el Machu Picchu. L'òpera de Sydney.
Per poc, eh?
El, ja, ja. Jo us porto els monuments...
Jo crec que ha buscat lugares más bonitos del mundo.
Maravilles del mundo.
Els monuments més grans. El Kremlin, per exemple, l'Everest. I després n'hi ha els llocs que poden ser qualsevol lloc. Però parlem de monuments avui...
L'Everest és un lloc, també, no?
El què?
L'Everest és un lloc, també.
L'Everest és un
els
lloc.
Els monuments estan a un lloc.
En aquest cas...
Sabeu?
En aquest cas,
clar. Cada monument està a un lloc.
I el cap de Rafa Nadal
Montserrat,
és un lloc,
per exemple, seria un lloc.
Montserrat,
i un monument.
I la Sagrada Família seria un lloc, per exemple. Sí,
sí. Un monument de la mà, un monument i lloc.
És que avui és el dia mundial de qualsevol cosa, o sigui, entra tot. Però bueno, centrem-nos en els llocs, en els monuments i en els jocs. La pregunta és, quin és el lloc que m'està impressionant? Ahir m'ha impressionat molt, perquè he vist a Rafa Nadal ara al 324. Al 324 he vist a Rafa Nadal i escolta una cosa, té dos colors, és bicolor.
Perquè portava gorra, no? O no anava amb gorra?
Però és que s'ha quedat, o sigui...
Sí, té la meitat...
La front cap a baix sí. És una persona, no sé...
Morena, que ha trencat el color del sol.
Cap a dalt, és blanc completament.
Cap a dalt... Fa dos dies tenia cabell, també.
Ah, però...
He de dir que el vaig veure de darrere i la perspectiva no era gaire bona.
Tremendo. Bueno, doncs, teniu algun lloc que us hagi impressionat? No, ara parlant...
Ell, un crac.
Si voleu, ens posem una mica... Algun lloc que us hagi impressionat molt entrar?
Sí, sí, sí.
A veure.
Jo, el meu lloc preferit del món, que no és un monument, però algun dia ho serà, és el Cap de Creus. O sigui, la gent que hi ha estat, de debò.
Cap de Creus.
Sempre dic... És que...
Estic molt d'acord amb això.
O sigui, jo sempre he dit... Que màgic. Si algú m'ha de demanar la mà, que sigui allà.
Ep.
Ah?
No, vull dir...
Prenguin nota.
Moltes indirectes avui, eh?
No, no és broma, perquè moltes vegades que hi he estat, perquè hi vaig sovint, veig demanades de mà.
Tu vas sovint, no? Tu vas
sí,
sovint, a veure si algun dia... No?
No, perquè és el meu lloc preferit, però hi ha molta gent que és el que em fa ràbia, perquè no és tan original, però és un lloc preciós.
Perfecte. És molt maco, és molt maco.
Algun altre, o que se us acudeix, algun que us hagi impactat? Ostres, que sembla mentida que estigui aquí, no sé...
Un altre, també, que aquest en Joan Trias estarà molt d'acord amb mi, i el hagués pogut dir ell perfectament, que és la plaça Felip Neri de Barcelona.
Sí, senyor.
Veus?
Sí, senyor.
Un lloc preciós.
És a dir, la plaça més maca de Barcelona. Per mi és la plaça més maca de Barcelona. Mira, un lloc que vaig estar-hi i que era un dels meus somnis, és a la Guil de Midi, al Montblanc, el punt més alt del Montblanc.
Ah, bueno, clar, aquests punts de muntanya, no?
Sí,
els Pirineus.
Preciós, això.
Els Pirineus, els paisatges.
Una cosa, tu parles d'Itàlia, no?
O
de,
sí. Anava a dir, perquè... Montebianco a Itàlia, exacte. El Montblanc a França. Sí.
Escolteu, doncs mira, aquestes són les respostes una mica de l'equip de la caravana, però vosaltres podeu participar amb nosaltres, enviar-nos respostes, missatge de veu o missatge per escrit. Quin és el lloc? Quin és el lloc que has estat i has dit, Déu-n'hi-do, això és impactant, quanta bellesa, o l'havia vist mil vegades en fotografies o en imatges i ara de sobte estic aquí, m'està impressionant.
Jo per impactant els policlin de la Festa Major, saps què dic?
Ostres!
Allò sí que és una imatge impactant.
Li podeu donar la volta també, saps què vull dir?
Vull treure'm aquesta imatge del cap.
És un lloc que té vida pròpia.
Absolutament, sí o no, cert.
De cop i volta s'obre la porta.
És així.
I surt algo.
A la porta també és un monument.
I surt algo, surt algo.
Fa por.
Doncs ja veieu que...
I tu, Rafa?
No ho sé, heu estat cavilant i no ho tinc massa clar.
No, però t'has de mullar, com els nostres oients.
Jo crec que, mira, quan es va inaugurar la Torre de Maria a la Sagrada Família, jo no havia entrat mai a la Sagrada Família, i aquell dia vam tenir la sort d'anar a fer allà programes especials, i ens vam trobar Ferran Capdevila, Ignasi Miranda i servidora de vostès, fem un tomb per la Sagrada Família i no hi havia gent.
Sí, també hi era,
Tots, hi érem tots.
Doncs
sí,
jo,
però jo estava en aquest tomb.
Jo no.
Jo aquell jo dia... No, aquest tomb va ser privat de nosaltres tres. Però aquell dia em va impactar molt. Sí, sí, em va sortir dient, déu-n'hi-do, quantíssima
doncs,
bellesa.
Jo pensant en esglésies, catedrals i així, em va impactar moltíssim la catedral de Florència, la principal.
Sí, no, sí.
Allà, és increïble.
Perdoneu, res com el monestir de Ripoll. O sigui...
Veus? Si és que
una cosa tan bonica,
coses.
Tan ben feta.
Mira.
Doncs fixeu-vos, i aquí podríem estar, perquè hi ha llocs que són molt impactants. La pregunta és aquesta. Quin és el lloc o monument que més us ha impactat i més us ha impressionat? Respostes al 663-99-30-62, com sempre. 663-99-30-62. I així demà, a part de jugar amb nosaltres, podeu optar a la cistella Cabravo d'aquesta setmana.
Tranquils, eh? Podeu dir que per monument, Radio Estel. Ara sí, Albert Feixas, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Si no m'erro, avui ens portes un apunt cultural imprescindible, pels amants de la poesia.
Així és. Com tu saps, l'abril és el mes de la paraula i la poesia, i coincidint amb la setmana que celebra la Diada de Sant Jordi, el Palau de la Música Catalana torna a acollir una nova edició del recital poètic Llegats Vivents. El diumenge 28 d'abril, el Palau de la Música Catalana acull una nova edició de Llegats Vivents. Es tracta d'un recital poètic amb nou veus imprescindibles de la poesia, nou accents de tot el territori, autèntics llegats vivents de la modernitat, exemple de creació i dedicació vitals. Antònia Canyelles Font, Feliu Formosa, Biel Mesquida, Francesc Parcerisses, Jaume Pérez Montaner, Josep Maria Sala Valldaura i Olga Xirinacs, amb un record especial a Nora Albert. Un esdeveniment presentat pels poetes Anna Gual i Jaume C. Pons a l'Orde i amb interludis musicals de la violoncel·lista Mariona Camats. El diumenge 28 d'abril, deixa't endur per una lectura de poemes única a la sala modernista del Palau de la Música. Entrades a palaumusica.cat. Però això no és tot, perquè Ràdio Estel i el Palau de la Música sortegen dues entrades doble pel recital poètic Llegats Vivents del 28 d'abril al Palau de la Música. Per aconseguir-ho, molt fàcil, un WhatsApp al 663-99-30-62. Repeteixo, 663-99-30-62, amb el vostre nom i cognom. I a continuació, un àudio recitant un petit poema.
Ep!
Clar, home, bona perquè aquesta. És un sorteig. I a la part final del programa... La bona vesprada d'en Rafa Sanauja anunciarà qui s'endú les entrades. Sort!
Doncs va, si voleu participar, i així de fàcil, 663-99-30-62. Gràcies, Albert. Fins ara.
Fins ara.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem a Ruth Caral.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va ser una passada, però una passada.
quan van començar a arribar a ser gent de Mallorca, se valia una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au! I això, el cimne, també, de Mallorca... Buah, brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6:00 p.m. Els caps de setmana descansem.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Va, gairebé 12 minuts que passen de les 10 del matí. Com cada dijous, ara és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, per què no d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon
dia.
Quin
tema tractem avui? Va, Ruth.
Mira, avui parlarem molt de música. Cada setmana, a cada entrevista, la música juga el seu paper, tant a l'inici com al final de la conversa, però la història d'avui té un lligam important amb la música. Parlarem amb una persona que ha patit 3 sotragades fortes en els últims 11 anys i descobrirem com un instrument tan innat com la veu a vegades és un recurs que ens ajuda a sentir-nos vius.
A qui coneixerem, doncs, avui?
Avui coneixerem Maria Ferrandiz.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum pels convidats. Van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums.
Maria Ferrandiz té 66 anys i és dentista. Quan en tenia 55, van detectar-li un tumor a l'ull. Això va comportar que hagués de deixar la feina molt abans del que tenia previst i que d'un dia per l'altre hagués de canviar la rutina del seu dia a dia. Un bon dia, però, li arriba el segon diagnòstic, un tumor al pit. I un altre cop, més visites al metge i un altre canvi de vida. I finalment, li arriba el tercer, una metàstasi al cap. Dins de tot, va tindre sort i va poder entrar pocs dies després a quiròfan. Enmig de tants canvis, però, Maria sempre ha procurat mantindre's activa i, sobretot, no ha perdut mai les ganes de cantar. Una afició, ara mateix la música, i una cançó la que sentim de fons. Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa.
Cases del món. Hola, Jaimito, i doña Urraca.
Maria Ferrandiz, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara entrarem en més detall a conèixer la teua història, però primer de tot, què és per a tu la superació personal?
Bueno, pues, per mi la superació personal és no deixar-te vèncer, no? O sigui, lluitar fins al final. O sigui, el que vingui, doncs, pues, cap endavant i intentar superar-ho i intentar treure el millor de lo que et toqui passar, no? O sigui, lluitar, és aquest el resum.
Tu vas estudiar medicina, després ja et vas especialitzar per ser dentista i t'has dedicat a això tota la vida. Abans de rebre el primer diagnòstic, durant tots els anys que vas exercir de dentista, vas gaudir de l'ofici, vas gaudir tots aquests anys dedicant-te a això?
Sí, sí, a mi m'agradava molt la feina que feia, perquè era una feina molt, molt meticulosa, a mi m'agraden molt les manualitats, i la veritat és que m'ho passava molt bé treballant. A més, coneixia, era una relació amb els pacients molt íntima, molt, molt propera, i no sé, jo m'ho passava molt bé, la veritat.
Però arriba un dia, amb 55 anys, que comences a veure una taca negra, no? Una taca que es va fent cada vegada més gran i aquí t'arriba el primer diagnòstic, un tumor a l'ull. Què et va passar, Maria?
Bueno, pues que de cop i volta vaig començar a veure una taca amb la visió, amb el camp de visió normal, que dia a dia es feia més gran i, bueno, em va espantar molt, vaig anar de seguida a l'oftalmòleg i em va mirar bé i em va dir que tenia un tumor de l'ull, un melanoma de coroides, i que era molt gran i que, bueno, que això havíem de fer alguna cosa ràpidament i, bueno, em van suggerir o bé fer radioteràpia o bé treure l'ull, perquè al ser tan gran la radioteràpia era molt agressiva, cremava molt tot al voltant de l'ull i després per la reconstrucció i tot era complicat, no? Llavors em va recomanar, doncs, fer l'extracció de l'ull i és el que vaig fer al final.
I per tant vas haver de deixar la feina, canvi de rutines i costums, i al cap de poc temps t'arriba el segon diagnòstic, un tumor al pit. Aquesta vegada, llavors, com vas entomar-ho?
Bueno, pues la veritat que aquestes coses mai s'entomen molt bé i em vaig espantar molt i vaig intentar posar-me a les mans dels professionals i fer el que em deien, no? Vaig tenir la sort que vaig estar al costat d'un amic que és radiòleg de tumors de mama, em va ajudar molt i em va aconsellar, doncs, entrar en el programa de tractament de tumors de mama, de Bartolí, i vaig a fer tot el tractament allà, em vaig quedar allà i vaig tenir molta sort. Vaig anar endavant, sí.
Tires endavant, però ja significa un nou canvi, també nous esforços, i amb tot, l'any 2019 arriba el tercer diagnòstic, una metàstasi al cap, un altre tumor. Sí. En aquest cas, la reacció va ser similar?
Bueno, va ser una mica d'incredulitat, perquè no m'ho podia creure que tornés a tenir un altre tumor. I estava molt, molt... Primer, molt, molt... No m'ho podia creure. Després, estava molt espantada, perquè, clar, un tumor al cap ja és una cosa que et fa molt respecte. I vaig pensar que fins aquí havia arribat, que jo havia acabat el meu trajecte de vida i que no tenia res més a fer, no? Sort que vaig trobar el doctor Gavarrós i ell, doncs, em va donar una esperança i mira, em vaig agafar aquí i vaig tirar endavant també.
El tercer diagnòstic, com ara explicaves, el reps en menys de 10 anys i, com deies ara tu, topes amb el doctor Gavarrós. Qui és el doctor Andreu Gavarrós?
Bueno, pues el doctor Gavarrós, per mi... El doctor Gavarrós és una persona excepcional i per mi és un àngel, perquè em va salvar i em va donar la possibilitat de continuar vivint, que jo pensava que jo no podria continuar més endavant, no? I va ser conèixer amb ell i ell va donar... jo estava molt, molt, molt desanimada quan el vaig conèixer i ell em va animar, em va dir que tenia possibilitats i que devia estar molt animada vaig posar les seves mans i vaig confiar plenament en ell.
De fet, ell te va operar l'any 2019 i uns anys més tard te truca un dia, no?, i et proposa formar part de la Simfonia dels Herois, que és un projecte... Sí. Que està format, diguem, per tres parts. Primer se'n va fer un disc, després un concert i, per últim, un documental.
Amb 25 anys d'especialista com a neurocirurgià he operat més de 1.000 tumors cerebrals. Però des de molt petit em vaig iniciar amb la música i dintre meu hi ha una part de músic.
No ho sé.
La música m'ha portat fins aquí, fins a poder fer un disc amb pacients meus, músics, operats de tumors cerebrals. O sigui, ha sigut tancar un cercle, no?, entre la professió i la música, no?
Sentíem ara el tràiler del documental dirigit per Joan Serra Mateu i Marc Juan García. A tu, Maria, què et va semblar aquesta idea quan t'ho van proposar?
Home, a mi em va semblar meravellosa, la veritat, que és un, jo crec que és un projecte preciós i que, bueno, que molt ambiciós i que el que vol és ajudar a tota la gent que es troba amb el que jo em vaig trobar i per intentar superar-ho i per donar forces i intentar ajudar a la investigació perquè aquesta malaltia doncs es pugui d'alguna manera parar.
De fet, el disc el vau gravar amb el grup del doctor Gavarrós, el grup d'Origen.
Sí.
Com va anar la gravació? A tu què et va tocar fer? Vas haver de cantar i ja està?
Sí, sí. Vam anar al seu estudi i vam estar fent proves de cant, perquè jo no havia cantat mai així sola. I la veritat és que va ser molt, molt divertit i molt, molt maco. Vam estar parlant, va estar fent proves de música i fins que al final vam acabar gravant el tros de música o l'estrofa que canto jo dintre del grup d'Origen.
De fet, a tu et va tocar cantar la cançó Sense fer.
Sí.
Això, quina estrofa et tocava cantar tu? Recordes encara la lletra?
Sí, bueno, jo de fet feia com un cor, no feia una estrofa, feia un cor i cantava sense fer, o sigui, sense fer, o sigui, ajudava o entrava dintre del cor, no? I sí, sí, és una cançó que parla, doncs, això, d'una mica el que, dintre de que no estava fet expressament per mi, del que jo vaig sentir i em va passar, no?, que va arribar un moment que em vaig trobar que no tenia sortida, no?, que estava com sense esperança, no? I bueno, la vaig trobar, mira, molt, molt adient a el que jo vaig sentir en aquell moment, no?, i a la força que tens que tenir per sortir d'aquí.
Creus que el fet de gravar-la, de després fer-ne un concert, que també en parlarem, creus que això te va ajudar, tu, a agafar una mica més de forces?
Sí, sí, i tant, sí. Sí, perquè et fa fer-te més conscient de lo que està passant, de lo que t'està passant a tu, t'està passant a tu, i que això li passa a molta gent, no? I que hi ha molta gent que està passant tot això i que no ens donem compte. O sigui que hem de fer tot lo possible per intentar solucionar-ho i que aquesta malaltia, igual que tantes altres, no? Que es puguin curar o que es puguin millorar o que es puguin investigar, no?
I l'11 de maig de l'any passat, del 2023, a l'Hospitalet de Llobregat, n'he fet un gran concert obert a tothom, i allí coneixes també a tres pacients del doctor Gavarrós. Com vas viure aquell dia? Com va ser això de trobar-te amb gent que ha passat pel mateix que tu?
Pues va ser molt, molt, molt emocionant, perquè trobes gent que ha estat passant males estones com has passat tu i que ho ha passat malament, però que està allà lluitant, que ho ha superat o almenys ho està intentant. I la veritat que va ser un dia preciós, un dia molt maco, amb tota la gent amb tanta il·lusió, desinteressada. Uns cantaven, altres feien el cor, els altres tocaven. Vull dir que havia una sensació de ganes d'ajudar i de fer moltes coses. L'únic que, bueno, fa un dia, va ser un dia una mica trist també, perquè ens vam enterar del falleciment de la Montserrat Príncep, i bueno, vam estar amb els seus fills allà, va ser molt emotiu i, bueno, i va ser una mica trist també, però va ser molt maco, la veritat.
De fet, aquest moment que expliques, jo crec que és un dels més colpidors de tot el concert.
I tant.
Perquè, bé, per als que a lo millor no l'hagueu vist, el podeu recuperar al Trescat. Allí trobareu tant el documental de la Simfonia dels Herois, on se presenten diversos dels pacients, i després, a banda, també hi ha publicat el concert de la Simfonia dels Herois, que es va fer, com diem, l'11 de maig de l'any passat a l'Hospital de Llobregat. I precisament, no, al moment que tocava cantar la cançó de la Montserrat Príncep,
Ella just va morir 2 dies abans, si no recordo malament, i pugen uns fills, no? I com el seu cas, d'altres de pacients que no van poder arribar en vida, diguem, al concert i que puja algun familiar, jo crec que van ser moments bastant colpidors. Per això et preguntava, no?, com ho vau viure vosaltres des d'allí, perquè jo crec que quan el mires des de casa també impacta.
I tant. La veritat és que, bueno, va ser molt l'emoció, o sigui, i era una sensació com t'ho diria jo? O sigui, per un costat estàvem molt contents perquè estaven junts, estaven fent alguna cosa que ens semblava que era molt important i que tenia una finalitat molt, molt gran, que és ajudar amb aquests malalts i intentar que la malaltia millori per tothom. Però per un altre costat era la tristesa i la sensació de pèrdua i d'angoixa de la gent que ho està passant malament per això també, no? O sigui que, bueno, era una sensació una mica rara, de 2 sensacions molt diferents, no?
De fet, també et volia preguntar, Maria, perquè tu ets metgessa, és a dir, tu te vas especialitzar per després ser dentista, però... Sí. Però el fet de viure de cop 3 diagnòstics bastant diferents entre ells, però que t'impacten i que te trenquen una mica la vida, tu, vivint-ho com a metgessa, això creus que et va fer viure-ho diferent?
Home, una mica sí, perquè entens una mica... O sigui, quan ets pacient només, vius la part del pacient, com si diguéssim, no? Quan ets pacient però ets metge, també veus l'altra part de la malaltia, no? O sigui, veus que els metges fan tot el que poden i de vegades no poden fer més, i és que saps que no hi ha més coses a fer o no pots fer més, no? El que està només a la part que només és pacient ho viu com que no saps si a lo millor, ostres, si podia fer alguna cosa més, sempre, no sé, la visió és molt diferent, no? I veure les 2 opcions... t'ajuda a veure la realitat i a acceptar-ho, no? Vull dir, bueno, pues, surten complicacions, bueno, pues, vinga, anem a veure si ho podem arreglar o solucionar o millorar, no? O sigui, que crec que sí que em dona una mica més d'una perspectiva diferent del problema, no? O sigui, que sí, crec que sí que m'ha ajudat, la veritat.
Hola, Maria, a mi m'agradaria preguntar-te, perquè es diu molt, com saps, que la música és curativa.
Sí.
Però ho és, de curativa, la música?
Totalment, sense dubte. Vull dir, és un bàlsam, és una ajuda enorme, o sigui, és superar coses que penses que mai podràs superar, t'ajuda en moments molt, molt foscos que penses que no sortiràs mai, i no sé, és una mà que t'ajuda a passar un mal moment. I la veritat és que jo crec que és com teràpia, com terapèutica, és indispensable. Hauria de tastar tots els tractaments de qualsevol malaltia. Segur, eh?
De fet, la teua afició, tu em vas puntualitzar, ara mateix és la música. Per què ho és més ara?
Ho és més ara, i tant, sí. Sí, perquè ara, des que vaig estar amb tot el procés que he passat, diferents tumors i operacions i tractaments, radioteràpies i de tot... el que m'ha ajudat a serenar-me, a calmar-me, a veure les coses una mica més des de fora, és la música. O sigui, m'ha donat pau, m'ha donat paciència, m'ha donat tranquil·litat, m'ha donat moltes coses que no mai m'hagués pensat que seria així.
Ara cantes al cor Estudi Musical 143... I sí. allí cantes sense saber llegir una partitura ni tindré estudis musicals.
Sí, és molt fort. M'ho gravo, o sigui, em gravo les cançons, perquè, clar, jo no he fet música. Tinc 2 fills músics, bueno, un és músic professional i l'altre, i la meva filla va estudiar música també. Però jo no he estudiat mai música, però m'agrada molt i crec que tinc memòria per la música. Llavors, el que faig és que em gravo, m'apunto, faig les classes, m'apunto totes les coses on tinc que pujar la veu o baixar-la o parar o el que sigui, no? Perquè no sé llegir la partitura. Però m'ho gravo i després a casa m'ho repasso i m'ho passo molt bé fent tots els apunts i tot, i la veritat és que és molt, 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 molt divertit.
Clar, Maria, Maria, una altra de les coses que es diu és que per aprendre, no per aprendre, per tocar música, per cantar música o per gaudir música, cal saber-ne de música. Però veig que no és així.
No, jo crec que no, eh? Jo crec que hi ha molta gent que no sap música i que gaudeix molt de la música. Home, si saps música, millor, no? Perquè sempre ajuda, no? Però la música és una gran part de sentiment, de ficar-te dintre, de sentir-la, no? I això hi ha molta gent que no sap música i ho té, ho sap, no? Ho nota, ho sent. O sigui que no, jo crec que no.
Disculpa, a tu t'hauria agradat estudiar-la, estudiar música?
Sí, ostres, sí, això m'he donat compte tard, perquè ara ja és una mica tard. Però quan era jove jo tenia molta feina, els fills, la casa, vull dir, no tenia temps per... O sigui, sí que gaudia, o sigui, disfrutava molt de la música perquè m'agradava molt, però tenia poc temps i no li dedicava el temps que li dedico ara i que em fa gaudir-la tant.
Per tant, actualment, diguem que la vius també una mica com a teràpia?
Totalment, totalment. O sigui, ara i sempre, però abans molt més quan estava passant mals moments. Però ara també perquè m'ajuda doncs, a estar relaxada, a veure la vida d'una altra manera, no? I a dedicar-me moltes vegades només a sentir-la i a gaudir-la, que abans era sentir-la però fent quatre coses a la vegada, no? I ara no, ara me la poso amb les auriculars i la sento molt, molt endintre. És una sensació molt, molt especial.
De fet, pot ser també una de les virtuts del cant coral, diguem, és que no cal saber-ne, no? Vull dir, no cal ni saber la part tècnica de la música, ni pot ser cal haver fet classes de cant pròpiament, sinó que sense saber-ne ja surt.
Exacte, suposo que si ens escoltés algun músic ens diria que és una barbaritat, però sí que és veritat que sense saber música pots gaudir molt de la música i viure-la a la teva manera, evidentment, no? I sense ser molt perfecta, però l'important, jo crec que és la música el que et dona és el sentiment, no? La sensació, el que t'omple dintre de tu, no? I això és molt personal i cadascú ho sent d'una manera diferent. Segurament si ho fas molt bé i cantes molt bé i tot això és millor, evidentment, no? Però la sensació que et dona, jo crec que no cal que sàpigues música.
De fet, també tu abans comentaves, no?, que quan vas estar gravant la cançó Sense fer per al projecte de la Simfonia dels Herois, tu has dit, era la primera vegada que cantava sola, o com que habitualment estàs... El fet de cantar acompanyada de més gent, això també et dona, no sé, un caliu o un acompanyament?
Molt, molt. Molt perquè et sents part d'un algo, d'un grup, no? I la veritat és que jo per mi sola no em sento res bé la veu, però quan cantem al grup dius, ostres, que bé que sona, no? I penses, però si ho sento jo sola no ho sento tan bé, no? Però quan estem cantant tots i fem veus diferents i cadascú té la seva veu i ho juntes tots, el so que surt és impressionant. Vull dir, no, sembla mentida que nosaltres, jo almenys, que no he estudiat música i no he fet música seriosament de veritat en ma vida, que surti això i que senti, ostres, que bé que sona, no? O sigui, que és com un miracle.
Veus molt diferents que tot i així s'empasten i acaben emetent un so ben bonic.
Sí, sona bé, sí, sembla mentida.
I, com diem, tu cantes al cor Estudi Musical 143 d'aquí de Barcelona i qui dirigeix la coral és la Txell Puig, no?
Sí, exactament, que és un encant. És una meravella de profe, és molt comprensiva, és molt amable, molt carinyosa, tot li sembla bé, encara que soni fatal, diu, està molt bé, sona molt bé, et dona molts ànims i de mica en mica ens ajuda a fer-ho el millor possible i jo crec que treu molt, molt de nosaltres, eh? Ho sap fer molt bé.
Maria, li hem demanat que mos expliqués qui és la Maria Peranella i mos ha contestat això.
La Mari fa molts anys que ve el cor. És una persona molt alegre, molt, molt empàtica, molt dolça, molt carinyosa, disposada a ajudar els altres i amb moltes ganes d'aprendre. A mi em fa molt feliç veure-la cada setmana, tenir-la cada setmana al cor i espero que segueixi venint durant molts anys més.
Segur que sí. Segur.
Això, ne fas compte, eh? D'allargar una mica i continuar el cor.
Sí, des de luego. No, ara, segur, però abans també, però ara, amb aquestes paraules de la Txell, ostres, em fa moltíssima il·lusió que hagi intervingut i que m'hagi dit el que m'ha dit. Mm-hmm. Estic molt contenta.
Mira, dins del repertori coral hi ha un cànon del músic i pedagog Santi Riera, no sé si el coneixes, però diu sí. Així. Diu, qui canta, els seus mals espanta. Cantem una cançó, cantem-ne 140, cantem-ne 1 milió. A tu, Maria, sí. Cantar t'ha ajudat a espantar els teus mals, d'alguna manera?
Moltíssim. Jo crec que, no sé, sento que soc de les persones que més m'ha ajudat perquè m'he sentit en molts moments molt malament i gràcies, jo crec, a la música m'he sortit de tot això. O sigui, moltíssim.
Ja anem acabant. Ara mateix, després de tot el que has anat vivint estos últims 10 anys, per ficar un termini de temps, sí. Per a tu què és la vida?
Uf, la vida, mare meva. La vida és moltes coses, no? És patir, és gaudir, és alegries, és penes, és moltíssimes coses. És una lluita diària i la veritat és que, no sé, no hi ha escola per la vida. La vas vivint i vas intentant fer-ho el millor possible dia a dia i surt com surt, però la intenció sempre és bona.
Maria, acabem amb més música. Mateixa, Maria, explica'ns quina és aquesta cançó i per què l'has triada.
Bueno, aquesta cançó és la cançó de la Simfonia dels Herois, la melodia principal, i és, jo crec que és de les cançons més boniques que s'han fet. I per mi ho és tot.
En esta és l'única cançó en participeu conjuntament tots els pacients?
Sí. És la cançó coral de tots, en la que tots participem, tots cantem, tenim una part, mm-hmm. i no sé, jo crec que és una cançó molt, molt xula, la veritat. I que reflexa molt l'esforç de tots que vam posar en intentar que aquest projecte tiri endavant i sigui un projecte en futur i que es pugui treure profit d'aquest esforç de molta gent i que s'investigui molt i que es curi molta gent.
Maria Ferrandit, moltes gràcies pel coratge d'explicar-nos la teua història.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ha sigut magnífic trobar-vos.
Gràcies, Maria. Una abraçada ben gran.
Gràcies, igualment. Que vagi molt bé.
38 minuts que passen de les 10. M'ha fet molta gràcia avui, Ruth, quan li has dit a la Maria allò de qui canta els mals espanta. Hi ha una cançó de Pau Vallvé, que té un trosset que m'agrada molt, que diu el següent: es veu que han descobert que el trosset de cervell que s'utilitza quan tens por és també el de cantar. Qui canta els mals espanta era certa la cançó.
Sí. Bona referència.
Sí, ens ho ha dit també la Maria Ferrandis amb la seva història. Per cert, per qui vulgui seguir la seva història... sembla que està al Sense Ficció.
Correcte. Ho trobaran a la plataforma del 3CAT. Com diem, hi ha dos projectes audiovisuals, diguem. Uh-huh. D'una banda està el documental, que és la Simfonia dels Herois, i després, si voleu recuperar el concert de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat, trobareu el concert la Simfonia dels Herois. A part d'això, si voleu sentir només el CD, també teniu la música que van gravar
la trobareu a Spotify i al YouTube. I a més de tot això, si algú vol aportar el seu donatiu, també a través de l'Hospital de Bellvitge, de la pàgina web, també trobareu el projecte, tota la informació, i allí podeu continuar fent el vostre donatiu.
I Ruth, si algú ens vol explicar la seva història, com ho fem això?
Molt senzill, mos poden enviar breument el seu missatge al 663-99-30-62, 663-99-30-62, 5 cèntims de la història i us respondrem.
Gràcies, Ruth Caral, com sempre, t'esperem la propera setmana, que vagi molt bé.
A batres, adeu-siau.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. És És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Vinga, va, que arribem a 3:15 del matí. Mireu, no sé si amb tots els avenços mèdics us heu preguntat mai, per exemple, si podria la ciència portar-nos a l'era dels òrgans artificials. Doncs la resposta a això es troba en el desenvolupament de l'enginyeria de teixits que busca recrear estructures funcionals semblants als òrgans naturals. La finalitat és superar el desafiament del rebuig que comporta que els pacients receptors de trasplantaments hagin de prendre medicació immunosupressora de per vida per evitar que el sistema immunològic ataqui l'òrgan trasplantat. Tot planteja una sèrie de dubtes i justament d'aquí una setmana, dimecres vinent, qui ho desitgi podrà gaudir d'una conferència online on es parlarà de tot plegat. El moderador de la xerrada serà Raül Toran. Ell és físic, project manager de l'Associació Catalana de Comunicació Científica i divulgador científic d'IS Global. I ara mateix el podem saludar per conèixer més detalls sobre tot plegat. Raül Toran, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per la invitació.
A veure, Raül, per començar, què és exactament l'enginyeria mèdica?
Sí, l'enginyeria mèdica és el resultat d'aplicar els principis i les tècniques d'enginyeria al camp de la medicina. I què vol dir això? És a dir, fer servir el disseny i la construcció de productes sanitaris i tecnologies sanitàries, com ara equips mèdics, pròtesis, dispositius de medicina, de diagnòstics, de teràpia, i combinar l'experiència de l'enginyeria per aplicar-la a la medicina. I d'aquesta forma tenir una millor salut dels pacients. I això que implica? Doncs el cultiu dels teixits, la producció de determinats fàrmacs, tot això es considera part de l'enginyeria mèdica.
Mm-hmm. És un camp, Raül, que estava molt avançat?
Doncs això ho parlarem amb la doctora Balseis Camps en la propera setmana. Doncs sí, és un camp que cada cop està experimentant un creixement, perquè el que es vol és, per exemple, tindre aplicacions doncs, en trasplantament d'òrgans, però també recuperació de teixits. I llavors, si tu, per exemple, tens un trasplantament com fa fins ara, que per exemple Espanya és un dels països que té més índex de donació d'òrgans i també de trasplantaments, sí, però tens el problema de la medicació constant per evitar el rebuig i també el tema si aquest òrgan és compatible o no amb tu. Si tu pots, per exemple, crear òrgans artificials, evitaries aquest rebuig i la necessitat dels fàrmacs, per exemple. Mm.
Ara ens presentaves una mica la doctora en ciències Mercedes Balcells Camps, que us acompanyarà en aquesta xerrada. No sé si la podries presentar una mica. Qui és la doctora Balcells Camps?
Sí, ella és doctora en ciències i enginyeria química. És professora titular de l'Institut Químic de Sarrià, School of Engineering, i cofundadora i directora del programa MIT Spain. Les seves línies de recerca són el desenvolupament de models in vitro per al diagnòstic primerenc de la malaltia cardiovascular i cerebrovascular i també de l'administració controlada de fàrmacs en dispositius vasculars. És a dir, és tota una experta en com podem desenvolupar aquests teixits aplicats tant a la malaltia cardiovascular i cerebrovascular.
Mm-hmm. Perquè, Raül, què podem esperar d'aquesta xerrada de dimecres vinent? De què se'n parlarà? Què n'aprendrem?
Sí, amb la doctora Mercedes Balcells Camps tractarem sobre l'avantguarda de l'enginyeria mèdica. És a dir, li plantejarem preguntes fonamentals sobre el futur dels trasplantaments d'òrgans. Volem saber si l'enginyeria mèdica pot oferir una solució, si és clau la utilització de biomaterials compatibles i quines tècniques avançades de fabricació es poden utilitzar per a reproduir amb precisió la complexitat dels teixits biològics, que no és una cosa senzilla. És a dir, els nostres teixits s'han de poder reproduir perquè siguin viables, que siguin compatibles, biocompatibles amb, en el cas d'un trasplantament. I també volem preguntar-li si aquesta innovació, aquest avançament en la medicina serà a l'abast de tothom o si, no lo podran, o si només lo podran pagar les persones amb més recursos econòmics. Per tant, de tot això i més parlarem a aquesta sessió.
Perquè és una sessió que està oberta a la participació del públic en general?
Sí, exacte. És a dir, és una sessió oberta a tothom, és una sessió molt divulgativa, tothom pot fer preguntes, es connecten online i si tens un dubte, per exemple, l'utilització d'òrgans artificials ajudarà a posar fi al trànsit d'òrgans il·legals, o podran preguntar, i en directe aquestes qüestions seran respostes per la doctora Balcells Camps.
Precisament, mira, et volia preguntar una mica això, Raül, perquè quan parlem d'aquestes coses, a vegades sembla que estiguem parlant una xerrada que només és per gent superexperta en la matèria. És a dir, si jo no en tinc ni idea de tot plegat, però és un camp que m'interessa, jo puc anar-hi i entendré el que s'hi explica allà?
Exacte. El tema és que nosaltres fem aquestes sessions perquè tothom que tingui un interès en el tema es pugui connectar, perquè és una xerrada que es fa a través de YouTube, i poden preguntar aquella qüestió que tingui relació amb la xerrada. És a dir, perquè pot passar que hi ha algun concepte que no s'entén i dius, ostres, doncs com es fa que l'òrgan sigui compatible, com es fa el cultiu de les cèl·lules per a crear l'òrgan, es crea a través d'una malla, aquesta malla és artificial o s'ha buidat un cor previ i després s'ha, per exemple, en el cas de que sigui un trasplantament de cor, s'ha buidat el cor previ i després s'han posat cèl·lules del pacient, doncs tot això la persona que estigui interessada ho podrà preguntar.
Et preguntava abans, Raül, si el camp de l'enginyeria mèdica és un camp molt, molt avançat, i em deies que sí, quins són els avenços més importants, més emocionants, si ho podem dir així, que estem presenciant en el camp de l'enginyeria mèdica en els darrers anys?
Sí, aquest punt l'aprofundirem amb la doctora Balcells Camps, però parlarem sobre si la ciència pot aportar-nos a l'era dels òrgans artificials. I la resposta rau en el desenvolupament de l'enginyeria de teixits, és a dir, que cerca aquestes estructures funcionals similars als òrgans naturals, és a dir, poder tindre l'estructura de l'òrgan per a després que creixin els teixits en aquesta estructura, i el tema seria que serien compatibles perquè si les cèl·lules s'han cultivat i són les teves pròpies cèl·lules, pots tindre no tindries la problemàtica del rebuig, per exemple.
No hi hauria rebuig, eh?
En principi no hauria d'haver rebuig. És a dir, si tu has cultivat uns teixits i els teixits venen de les teves pròpies cèl·lules, quan fan el trasplantament, el cos reconeix les teves cèl·lules com a pròpies. No n'hi hauria el rebuig. En quan tu, per exemple, imagina't, per lo que sigui, tens un problema de fetge i t'han de posar el fetge d'una altra persona, han de mirar que sigui compatible el teixit per a evitar el rebuig, i a banda tens que prendre una medicació per a que el cos continuï reconeixent el nou òrgan com a propi i no tindrà aquest rebuig.
Que bèstia. Que bèstia. Clar, et preguntava per reptes, et preguntava per com hi contribueix tot plegat la ciència en el camp de la medicina. T'ho pregunto a la inversa, també. Quins són els principals obstacles que enfronta l'enginyeria mèdica en l'actualitat?
Clar, bueno, els reptes... els principals obstacles... Bueno, en principi, és que és molt difícil. Has de fer el cultiu de les cèl·lules, després has de trobar aquestes estructures, no? Hi ha casos que s'ha buscat, doncs, buidar de totes les cèl·lules d'un òrgan, per exemple, seria el cor, buidar-les totalment i cultivar el teixit no només in vitro, sinó per a poder recobrir aquesta estructura i que l'òrgan siga funcional, és a dir, que funcioni, i després, un cop això ja podries trasplantar-lo, però igualment, tot això, realment, l'experta és la nostra ponent, la doctora Balcells Camps, que ens explicarà millor, perquè en el fons nosaltres som qui li fem l'entrevista, i ens explicarà després també tot el repte de veure que aquest òrgan és funcional, és compatible, per a evitar el que deien aquesta medicació immunosupressora, que si no, si en el cas d'un trasplantament normal hauries de prendre de per vida, perquè si no el teu cos atacaria a l'òrgan trasplantat.
Mm-hmm. Estem parlant de tot plegat, d'aquest camp de l'enginyeria de l'enginyeria mèdica, però clar, aquest és només un dels temes que protagonitzen les lives talks de CosmoCaixa. Què és aquest cicle de conferències online i qui l'organitza?
Sí, és un cicle de xerrades que organitza el Museu de la Ciència CosmoCaixa amb la col·laboració de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Mm-hmm. I va sorgir durant la pandèmia, és a dir, quan estaven tothom tancats a casa, van parlar en CosmoCaixa des de l'Associació Catalana de Comunicació Científica i van dir, per què no organitzem una sèrie de xerrades online ara que tothom estem a casa, que no podem fer en principi res, és a dir, podem treballar, els que podem treballar teletreballar, i llavors van dir, pues bona idea, i organitzaven, fixa't, tres xerrades cada setmana, tres live talks cada setmana, els dilluns, els dimecres i els divendres. Inicialment eren només de 20 minuts i entrevistàvem a investigadors, investigadores locals, gent també relacionada amb la ciència, no només investigadors. Ho fèiem inicialment via Instagram i posteriorment van passar via YouTube. En algunes d'aquestes sessions van tindre més de 40.000 visualitzacions, que és una barbaritat, que són moltíssimes. Progressivament van passar de fer-ne 3 setmanals a fer-ne 2 setmanals i després vam veure que ja quan vam sortir de la pandèmia o almenys van baixar els casos que podien sortir, van passar-ne a fer-ne una setmanal i després vam veure que l'ideal era fer-ne una cada mes, però en lloc d'entrevistar a investigadors locals, entrevistem a investigadors, diguem, de parla castellana a qualsevol part del món. És a dir, busquem perfils internacionals que treballen en, no sé, en el MIT, no, com és aquest cas, uh-huh. o que treballen en algun, no sé, algun centre de recerca en Alemanya, o que treballen en alguna infraestructura, com hem tingut investigadores de la NASA també, llavors que ens contin què es fa fora que, i, bueno, i podran entrevistar. I per què ho fem així? Perquè estan les, diguem, les xerrades presencials que ja portem a investigadors locals i en aquestes xerrades, diguem, live talks, que és per YouTube, podem entrevistar una persona que està fora. D'aquesta forma no cal, diguem, portar-la i tot el tema de la pèrdua de temps i també els diners i també tot el tema d'emissions ho evitem i podem entrevistar perfils molt interessants a través de YouTube.
Aquestes són les live talks del CosmoCaixa, a més de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, com ens deia en Raül Toran. Raül, clar, em deies 40.000 visualitzacions, per exemple, en algunes d'aquests live talks. Clar, la ciència interessa en contra del que podríem haver pensat, no?
Sí, sí, i tant. És a dir, no en totes, diguem, aquesta ha sigut la que més, les que més, entre 40.000 i 50.000. Uh-huh. Després hem tingut, a millor, una xerrada, tu fas una xerrada, o sigui, en una sala d'actes te poden venir unes 300 persones. Doncs online, mínim, tens aquestes 300 i després, com queda el vídeo gravat, i es pot, si entres a, busques Live Talk, CosmoCaixa o Live Talk en YouTube, pues, en el teu buscador, pots trobar-ne les que hem fet posteriorment, que hem tingut a gent com la Begoña Vila, que és científica de la NASA, també hem tingut a la Mònica García Massaguer, directora general del Festival de Sitges, que van parlar sobre cinema i ciència.
Oh, boníssim,
també
això.
Juan Ignacio, sí, molt bo, és a dir, que fan en Sitges també tota la part de ciència i ciència-ficció del Festival de Sitges, ens ho vol explicar superbé, la podeu recuperar, és molt xula. Uh-huh. I fa poc, en Juan Ignacio Cirà, que és físic i aspirant al Premi Nobel, que treballa a un centre de recerca a Alemanya. És a dir, que hem tingut experts molt diversos i la gent, si tens alguna curiositat, o pots buscar o la il·lustració científica del tingut, o dones i ciència. Hem parlat de moltíssims temes i, bueno, i es poden consultar.
Mm-hmm. Ara em deies que se'n fa una al mes. No sé si ens podries avançar, Raül, quina serà la següent xerrada.
Sí, bueno, a banda de la que farem amb la doctora Balcells, mm-hmm. Tindrem la següent, ja seria la de maig, que seria l'última abans de l'estiu, i parlarem de la fórmula 1 de la computació, el xip de grafè, i serà el dimecres 22 de maig, i es parlarà sobre el grafè i com gràcies a les seves propietats electròniques i mecàniques pot substituir al xip de silici. Es decir, podría devenir un chip ideal en lloc de fer servir els xips de silici, els xips de grafè. I en aquest cas serà el Jordi Serrallonga que parlarà amb el físic Pablo Jarillo Herrero, investigador de l'MIT, com ha comentat, dels Estats Units, que estudia des de la nanotecnologia com el grafè i els nanotubs de carboni poden obrir aquestes possibilitats en el camp de l'electrònica quàntica. És a dir, que és un camp molt diferent. Uh-huh. Que, com veus, a vegades parlem de biomedicina, altres vegades parlem de física, altres vegades parlem del cosmos i portem a gent de la NASA, altres vegades parlem de ciència-ficció. Doncs esperem que als oients li pugui interessar i poden assistir a alguna d'aquestes. Live Talk.
Absolutament. De moment, aquesta propera xerrada, que serà el proper dimecres via online, Raül Toran, físic, project manager de l'Associació Catalana de Comunicació Científica. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.